perquè el preu és important, és un esforç important per al Barça, però a mi em sembla un molt bon fitxatge.
Sí?
Sí. És veritat que el que diu el Paco, no? Que hi ha d'haver-hi un període de maduració, que el Brasileirão és un nivell i que la Lliga és un altre, però aquí hi ha tres parts i crec que tot dependrà de la tercera, no? És a dir, tenim la part del club, crec que arriba un futbolista que, ara entrarem en les virtuts futbolístiques, no? Però que té moltes de les coses que li falten a aquest equip ara mateix. Arriba un jugador brasiler de 18 anys que, aprofitant les mancances que té ara mateix el Barça, sobretot a l'atac, tindrà molts més minuts que el que hagués tingut en condicions normals, que a més podrà créixer, o aquest és l'escenari que jo imagino i el que hauria de ser, podrà créixer una mica a l'ombra de Lewandowski, perquè ja hi ha un primer espasa jugant com a nou i això li anirà bé. I després hi ha la tercera part, que és Lewandowski. I aquí, aquí veurem. Jo crec que és el gran repte de Xavi, no? És a dir, jo crec que li pot anar bé a Lewandowski sempre i quan ell entengui que això li suposarà jugar menys minuts, minuts de qualitat però menys minuts, no? I això no és fàcil perquè tots els que hem estat a la gespa sabem que quan arribem a la part final de la carrera o quan ja les coses ja no estem per tot el que hem d'estar, som els últims que ho veiem, no? I en aquest sentit aquí hi ha feina per Xavi, per Lewandowski, però crec que és molt bona incorporació per tot això que us he dit. Si anem al perfil futbolístic, a veure,
tu què en destacaries pel que has vist?
Haurà moltes coses, eh? Primer de tot, que és el brasiler menys brasiler, això no és dolent, perquè vol dir, mira, jo sóc dels que crec molt que en una plantilla hi ha d'haver-hi de tot, no? I per tant, si tu tens jugadors que són associatius, et farà falta gent que vagi per feina, no? Vitor Roque és un futbolista que va per feina. Si tinguessis tot de jugadors molt verticals, et faria falta aquest jugador entre línies i tal, no? Ara mateix al Barça jo crec que un perfil com el de Vitor Roque li va molt bé. Què en destacaria? Mira, si t'haig de destacar dues coses, s'ha parlat de moltes coses, eh? Però si t'haig de destacar dues, una és l'instint de nou, és un golejador, té instint de nou, és d'aquells futbolistes que té la porteria entre cella i cella i que tot ho fa mirant a porteria contrària, no? És d'aquells jugadors que, jo tenia un entrenador que deia que eren jugadors que tenen sangre en los ojos, no? Que veuen el gol, no? Doncs Vitor Roque ho és, eh? És d'aquests futbolistes que té això. I després, que és un jugador superdinàmic, que agita, eh? Hem parlat de la pressió abans, és un gran pressionador, salta molt bé la primera pressió, però no només això, és un jugador que et va a l'espai, és un jugador que està en un moviment, és un jugador que, bé, que ho fa tot amb una determinació molt alta. Després veurem, eh? Com s'adapta i tal.
Que és jove, té energia, no?
Sí, suposo que té això, molta energia, té gran primera pressió, és molt dretà, molt dretà. És curiós perquè les dues joves promeses que fitxen Barça i Madrid, un que arriba al Barça, que és Vitor Roque, és molt dretà, i Endrick és molt esquerrà. Ell és molt dretà, pràcticament l'esquerra l'utilitza molt poc, però és molt bon rematador. A mi el que m'agrada és que té molta determinació i que és molt pràctic. És a dir, és molt... és a dir, farà servir tot allò que la jugada li demani. Si ell amb un control li xut en té prou per acabar jugada, ho farà. Si la jugada et reclama alguna cosa més, alguna cosa més, que et giris, que intentis un retall, també ho pot fer perquè tècnicament està dotat. Dit això, no és un virtuós, que ningú s'esperi un...
No és un filigranes?
No, 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 no és un filigranes, no és el típic brasiler de bicicletes...
O sigui, jugador, és davanter de 2-3 tocs.
No, no, és un finalitzador.
És un finalitzador.
No, 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 però dic en negatiu, dic que...
Tècnicament no és dolent, és a dir, ell si t'ha de fer un retall, te'l farà, si t'ha de fer un control orientat, té molt bon xut.
L'uruguaià feia això també, si t'havia de fer un retall te'l feia, si no, pràctic. No?
Correcte.
Vale. Però no serà una cola de vaca, no? Com Romario.
Potser sí.
No, en
però
principi
tampoc,
no.
S'anava a fitxar Vitor Roque per això, no?
Sí, no, no. Pero a mí cuando Paco Aguilar ha dicho que le recordaba a Sonny Anderson, a mí me ha inquietado.
No, a Luis Suárez ha dicho.
A Luis Suárez.
Y Sonny Anderson.
Quédate con la segunda.
Al pistolet. Al pistolet. De sudor frío.
Al pistolet va aixecar aplaudiments, també.
Bueno.
Pocs, però alguns sí.
Però, en conclusió, és a dir, i és un jugador, hem de tenir clar que arribarà un jugador que encara no està fet. Això ho hem de tenir clar.
És un juvenil.
No és fet.
És un juvenil, té 18 anys, gairebé 19 només.
Que té debilitats. És un jugador que, per exemple, per mi, té dues coses que ha de millorar. Una, no és un jugador associatiu, és un jugador que quan agafa pilota, com us deia, veu porteria, i a vegades el futbol del Barça et reclama més, tirar parets, associar-se una mica més, sortir de zona, tocar i marxar, però bé, això no ho té i ho anirà agafant, esperem. I l'altra és la sobreacceleració. És un jugador que té tanta energia que moltes vegades va sobreaccelerat, és a dir, ell només juga una velocitat, que és velocitat màxima, i a vegades al futbol s'ha de saber aplicar aquest punt de calma, no? Però això, a priori, amb el seu procés de maduració, i més si és així, si va entrant de manera paulatina, ho ha d'anar agafant i té les condicions. Però en resum, és a dir, fixeu-vos, futbolísticament arriba un jugador, que és el que li falta ara al Barça primordialment, si agaféssim una llista de problemes que té aquest Barça, podríem dir, un és falta de gol, no? Aquí estem tots d'acord,
sí, sí.
L'altre és falta de pressió, recuperar la pressió que tenia aquest Barça, estem d'acord? Doncs probablement són les dues millors virtuts de Vitor Roque, és a dir, per mi és un bon fitxatge per això. I a partir d'aquí veurem el seu punt de millora i com evoluciona, no? Però mi, a la teva pregunta m'il·lusiona? A mi m'il·lusiona, moderadament il·lusionat.
Val, i un dubte. És un 9-9 o pot jugar amb Lewandowski caient a la dreta, fent de fals extrem com João Félix a l'esquerra?
Jo crec que estem bastant condemnats a que conflueixin en el camp tots dos. És un 9. És un nou. Dit això, el
però potser s'haurà d'adaptar a que Lewandowski jugui de nou i ell...
O potser Xavi, o un altre, després podem entrar, no? O potser Xavi ha de retocar coses tàcticament i ha de canviar sistema, o ha de canviar la manera d'atacar en posicional i jugar amb doble punta, o tornar aquell 3-2-3-2 que Xavi havia utilitzat quan hi havia Ansu, recordeu, moltes vegades situant-lo com a segon punta, crec que és una opció molt interessant, l'havia utilitzat només en opcions d'emergència per quan anava darrere de marcador, però que pot ser interessant. És un nou, a la teva pregunta, és un nou. És la seva posició ideal. Ell està format aquí, ha jugat aquí, ve de jugar en un 4-3-3, per tant, com a punta sol, però jugar a banda es pot adaptar. Això sí, no tal com entenem ara el Barça, que és amb el quadrat. Si anem a l'esquerra, ell, el perfil bo seria l'esquerra, més a l'esquerra que a la dreta, perquè ell es dretà, molt dretà, com us he dit, i la diagonal ha de tirar cap a dins. No és per fer el que fa João Félix o el que feia Gavi l'any passat, no? Que és fer aquest vèrtex del quadrat, és per atacar àrea. És a dir, des d'obert, atacar àrea. Allò que li havíem vist fer a Eto'o quan el Barça jugava amb fals nou,
sí.
Doncs en allò sí que es pot adaptar, perquè és un futbolista que anirà a l'espai, que mossegarà, que anirà per l'àrea, i que si hi ha algú que com a nou li obre els espais i arrossega una mica centrals,
clar,
ell aprofitarà aquest espai.
Per darrere,
ara bé, per fer vèrtex del quadrat, no. I jo crec que aquí... jo crec que el veurem molts minuts. És a dir, jo crec que arriba un jugador que tindrà molts més minuts i que serà més important del que ens pensem per tal com està aquest Barça, per les mancances que té aquest Barça.
Ara, aquí a Seus. O a Lewandowski, o a João Félix, o a Rafinha, no? Vull dir...
Sí, sí, se'n fa
bastant. I ja sabem com va això dels vestidors, després.
A veure, jo crec que et pots permetre anar molt a poc amb ell. Vull dir, no, d'entrada no serà un problema situar-lo a l'11 traient peces a priori indiscutibles. El que passa és que si va jugant estones, que és el que seria el més lògic al principi, i resulta que cada vegada que apareix doncs t'aporta més que els que teòricament han de ser titulars, doncs al final s'acabarà imposant, en el seu cas, sobretot el gol, que és pel que se'l fitxa. I jo no veig descabellat veure una alternança, no a curt termini, però no massa lluny tampoc, una alternança amb Lewandowski. I a més, no hem de perdre de vista que el contracte de Lewandowski és creixent i que la temporada que ve passa a ser de més de 30 milions d'euros. O sigui que jo crec que aquí al club li aniria molt bé que realment Vitor Roque fos una mena de petit miracle. Ara no se li ha de posar aquesta pressió d'entrada, això està, sí, clar.
El problema... Digues, perdona.
No, és que a més jo crec que Lewandowski avui és bastant millor jugador que Vitor Roque.
Home, és que seria molt fort que no fos així. Seria molt fort.
I també crec, sóc dels que crec que l'estat actual de Lewandowski, és a dir, la davallada de Lewandowski, no és la definitiva. És a dir, jo crec que es recuperarà i que continuarà marcant
gols. Tot i estar a camí dels 36.
Sí.
Te veo optimista, Àlex.
Sí. No, és que els jugadors, és que els jugadors grans, a mi,
els jugadors grans
em costa matar-los.
M'agrada sentir-te, perquè...
Però tot passa per el que us deia abans, no? Jo crec que Lewandowski ha d'entendre que l'arribada de Vitor Roque li dona una alternativa més a l'atac del Barça, que ell l'ha d'aprofitar, jugant minuts de qualitat. És a dir, no pot ser amb aquesta edat que ell jugui tots els minuts al Barça, que vagi amb la selecció, que viatgi, que jugui tots els minuts amb la selecció
també.
I que estigui elèctric per girar-se ràpid a l'àrea, no?
Però jo me pregunto, una estrella mundial tiene esa capacidad emocional para adaptarse a un rol secundario? Los precedentes precisamente en el Barça no nos indican eso. Yo me acuerdo del último Luis Suárez en el Barça. que cuando salía ante los medios era el primero que decía yo aceptaré mi rol secundario cuando llegue, pero luego no se aceptaba. Los grandes jugadores, lo has dicho antes, Alex, es muy difícil que acepten un rol similar. Y yo veo a Lewandowski con el carácter y la personalidad que tiene, que son, tiene una personalidad muy fuerte, y a mí me cuesta verlo como suplente. Me cuesta muchísimo. Y todavía me cuesta más ver a Xavi sentándolo. Más allá de lo que pasó el último partido con la bronca en el vestuario y demás, pero a mí me cuesta ver un Xavi que sea capaz de los hablo de los partidos importantes, no te hablo de un partido de liga así un poco más de entreguerras. Claro, pero si no pueden confluir los dos en el mismo equipo inicial, tienes que tomar una decisión y al final el gran fichaje de la temporada que va a ser Vitor Roque va a ser el suplente de Lewandowski, de un Lewandowski crepuscular, que es a la reta. No, no, es evidente que es lo más lógico, pero yo lo quiero ver sobre el campo si es lo más lógico. Porque muchas veces tomamos la lógica a partir del ego del futbolista y del resplandor que todavía tiene el veterano. Pero si sobre el campo, es lo que decía Marta, y sobre el campo, Vitor Roque juega media hora y te presiona al doble y además te marca goles, ¿qué haces? ¿A qué respetas? ¿Sigues confiando en la gestión emocional del vestuario? ¿O te tiras un poco a la piscina para ver si realmente el chico puede dar más sobre el campo que Lewandowski?
Bueno, hay que jo que hem de, crec que hem d'evitar amb Lewandowski és que acabi jugant partits com el d'Anvers. És a dir, partits d'aquests, jo crec que ha de jugar aquí, sí o sí, Vitor Roque.
Barbastre, el dia 7 de gener, Barbastre a la Copa.
Per exemple, sí, òbviament, amb tot, absolutament.
Aquí segur que l'haurem de titular.
És a dir, Lewandowski no pot jugar aquests partits i s'ha de fer entendre, i ella és el primer que ho ha d'entendre, el que hi ha ara, l'Alex, ara, de jugar menys minuts, però els de qualitat, perquè per alguna cosa és el nou titular del Barça. Ara bé, jo m'imagino Vitor Roque o no, no me l'imagino, i aquí és el que deia que el Barça és presoner de la seva de les seves urgències. Jo me l'imagino en un paper tipus Julián Álvarez, que és un jugador que va arribar al City sent campió del món i que no és titular, no era titular indiscutible, i ara aquesta temporada, doncs, ostres, mica a mica va entrant i tens per davant un Haaland, evidentment, i has de recol·locar a Julián Álvarez, que no sigui un nou titular, col·locar-lo un altre...
A vegades han jugat junts.
Juguen junts. El posa per darrere o el posa per la dreta, i és un jugador que, ostres, és campió del món, que és un tio que té una qualitat extraordinària, però que l'entrenador l'ha sabut dosificar i fer-li veure que, ostres, mica en mica això, al mig i a llarg termini serà beneficiós per ell. Jo crec que això sí l'encaix que trobem. El problema és el que dèiem, que el Barça té una pressa que es mor per trobar golejadors, perquè és que més enllà de Lewandowski és un desert, i Lewandowski no està fent la seva millor temporada, de moment.
De moment, de moment. A veure si el 2024 a vegades canvien les coses, el mal nou any...
I potser serveix la presència de Vitor Roque per esperonar-lo amb ell, també.
Sí, sí, o la màscara hipòxica aquesta que ens ha ensenyat avui. Pràcticament 3:15. Hem de fer una pausa i ara acabarem de rematar tot aquest debat que estem fent sobre l'arribada de Vitor Roque amb una persona que jo no sé si està tan il·lusionat com vosaltres amb Vitor Roque.
RAC 1. El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Barnavagen Volkswagen ens unim a aquesta esperança. Barnavagen Volkswagen et desitja bones festes.
A Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, volem recordar-te que un any més hi serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024, a Nissan Santi Enrique, continuarem al teu costat. Molt bones festes.
Preparats? Llestos? A córrer i a passar-s'ho bé. Vine a la cursa de Cap d'Any de Sabadell, una de les més importants de Catalunya i, sens dubte, la més divertida del món. Amb punts d'animació, música en viu, food trucks i, a més, amb caràcter solidari. Corre, tens temps d'inscriure't a la web capdanyrace.cat fins al 28 de desembre. Amb el patrocini de Hyundai Vallparc Motors.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life, every good night, you're a hot one to hold. Cause you don't even know, I can make your hands clap.
3:12, va, aquí seguim. Mireu, la persona que no sé si està tan il·lusionat com vosaltres és el corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, que ha vist bastant allà al Brasil a Vitor Roque. Hola, Pau!
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Bon Natal, no és això? Feliç Natal.
Feliç Natal.
Feliç Natal per Vito Goque, que ja ha aterrat aquí a Barcelona. Què t'ha semblat tot el que has vist avui a les xarxes de la seva arribada?
Bueno, em sembla que ho deia algú ara, no? Una mica exagerat. Potser ens estem esperant massa coses d'un jugador doncs, que és molt jove i que, com bé heu definit ara, i a més, amb una paraula, és un rematador. No és cap malabarista de la pilota, no és un Romario, no és un Ronaldo, és un rematador, és un killer dintre de l'àrea. I ja està, és un caçagols dintre de l'àrea, no esperem molt més. Vull dir, deixa't de... ni de combinació ni de res, sí, pressiona perquè és jove, però vull dir, és un autèntic caçagols, un oportunista dintre de l'àrea, i si més enllà d'això, doncs, bueno, has de tenir molta vista per veure-li més coses, vull dir, és un caçagols dintre de l'àrea i ja està, i ja està.
És
no
que
no
puc
dir res més.
Jo et recordo... Hem de portar el contrapunt també d'una persona que allà al Brasil l'ha seguit, que és la premsa brasilera, com el Pau Ramírez, i que t'adones pues, que sí, que ens pot il·lusionar molt, però que no deixa de ser un nano de 18 anys que ha fet alguns gols, sí, i que remata molt bé allà dintre, i que potser té moltes virtuts, com diu l'Àlex Dalmas, que de moment no l'hem vist. Però a tu no estàs molt il·lusionat, no? No sé, a Brasil què se'n diu,
no.
Pau?
No, la veritat és que no se n'ha dit gaire cosa. Sí que aquests dies doncs, ha sortit la notícia de que viatjava a Barcelona, avui ha sortit que l'han presentat, però no és que sigui un... com tu diria, l'Hendrick, per exemple, també per l'equip on juga, no? L'Hendrick té molta més premsa, molt més màrquing, digue-li com vulguis, que Víctor Roque.
Bueno, perdona, sí. És que fins i tot el creuer de Neymar, no?, té més màrquing a la premsa brasilera, segur, no? Mare meva, això que he vist avui.
Sí,
quin exfutbolista.
I que està fent la recuperació ja, sí. No, el que deia, juga a l'Atlético Paranaense, que l'equip és un equip molt ben estructurat, segurament doncs d'un club empresa dels que millor funciona al Brasil, però no és un dels que aspira a guanyar-te la Lliga, és un equip doncs que seria l'equivalent potser a un Villarreal, no? Jo crec que amb una bona estructura, una bona organització, però que difícilment et guanyarà la Lliga, que aspira, si fa una bona temporada es pot classificar per la Libertadores o la Champions League, però el normal doncs, és que acabi entre els 7-8 primers, però difícilment pot competir-li als grans, que serien el Flamengo, el Palmeiras, és a dir, no té com fer-ho. I bueno, doncs dintre d'aquest Paranaense ha estat l'home gol de les referències, però és un equip que, bueno, mira, el que deies ara, m'ha tocat per temes professionals seguir-lo ja des de l'any passat, és infumable veure un partit del Paranaense, l'any passat amb Escolari realment era horrorós, perquè Escolari ja sabem com juga, i aquest any realment els partits no és un equip maco de veure jugar, no és un Fluminense, per exemple, que et dona gust veure jugar, o un Flamengo, no, és un equip doncs, que juga molt defensivament i el contraatac ràpid, i Víctor Roque, doncs sí, era un finalitzador quan li arribaven, i pilota que queia dintre de l'àrea, va tenir també un estat de gràcia doncs, important aquest any, però per exemple, jo que més o menys l'he vist seguir des que va començar, bueno, des que va arribar del Cruzeiro, que aquí sí que se'n va parlar, hi va haver un problema gran amb André Curi, el fitxatge i tot això, jo només li recordo un golaç, i segurament se me n'escapa algun, un golaç que diria que va marcar el camp del Cruzeiro, de l'Atlético Mineiro en el Brasileirão. La resta són gols d'oportunista, com l'any passat a la Libertadores, que li dona la classificació en els quarts de final contra Estudiantes de la Plata, però d'autèntic oportunista. No esperem res més. Ara, això sí, pilota dintre de l'àrea, saps que tindràs, potser, el que hauria de fer Lewandowski, potser, doncs, que no ho està fent, doncs potser ho farà el Tigri. No?
Tu el veus de titular o no, Pau, pel que estàs dient? No massa, no?
Clar, és que veient l'estat de Lewandowski, igual algú dels que esteu a la taula ho seria també, però clar, és probable que sí. I a més, el que et dic, vull dir, té un sentit de l'oportunisme molt gran dintre de l'àrea. Imagina't que el primer partit ja doncs, li cau una pilota, fa un gol o té una gran, o genera ocasions. Per tant, doncs, clar, igual Xavi doncs, potser és el que està buscant. Llavors sí que amb això podria ser titular. Ara, com a jugador... i com el que vulguis, jo crec que ara mateix és suplent de Lewandowski, el que estava dient ara, doncs, potser doncs, per jugar a la Copa contra el Barbastro, el camp de l'Anvers, en partits menys importants. Si no, ara mateix, estem parlant d'un jugador molt jove que ha de fer encara tota la carrera, i jo, tant de bo jo m'equivoqui, però pel que he vist, vull dir, clar, estàs parlant amb Robert Lewandowski, estarà acabat, tindrà 36 anys, el que vulguis, però no els pots comparar. No. Un està començant i l'altre viu del nom, però és qui és.
Perquè, o sigui, més enllà del joc, que crec que ja ha quedat clar que no t'agrada massa, del Paranaense d'Escolari, Pau...
És horrible, sí.
Quin equip és el Paranaense? Com seria aquest equip a Brasil? De quin nivell és, voldria dir? És a dir... No, equiparat a la Lliga Espanyola, què seria?
Un Villarreal.
No, un Villarreal?
Sí, un Villarreal...
Però no juguen tan bé.
És un equip... No juguen tan bé, però vull dir, és un club, és el primer, per exemple, té un president molt famós, que és més o menys el propietari del club, és el primer, per exemple, que va, aprofitant que van fer l'estadi nou pel Mundial, van posar la gespa artificial, a partir d'aquí doncs s'ha beneficiat molt perquè guanyava tots els partits a casa, té una estructura, és un equip venedor, és un equip que compra jugadors, diguem, de poc coneguts. L'equip, com que té bons resultats i generalment acaba doncs, classificant-se per les competicions sud-americanes, bueno, té visibilitat i acaba venint els jugadors. Són molts jugadors que va venint. És un club, bueno, això ho diuen, és a dir, actua com una empresa, doncs venen. Llavors, Víctor Roque o altres jugadors, doncs, que Kelvin mateix, lateral dret, que em sembla que l'han vengut fa poc, ells van traient jugadors i els venen. I això, doncs, amb jugadors veterans, per exemple, com el mític Fernandinho, no?, que estava amb Guardiola fins aquest any, que ha tornat, el central capità també té 38 anys, té jugadors veterans, i això ho combinen amb jugadors molt joves que al cap d'un any o dos els venen i fan carrer.
Però perquè ens entenguem, no és el davant de centre d'un equip punter del Brasil.
No és un equip punter, és un equip que aspira, o sigui, no t'aspira a guanyar la Lliga, però t'aspira, si té sort, doncs, com ho ha fet els últims anys, el Brasil es classifiquen 6 per la Libertadores, si el guanyador és brasiler obre una plaça més, i acaben 7 o 8 a la Libertadores. I per tant, aspira a estar entre aquests 7 o 8. Aquest any no ho ha aconseguit, però portava 2 o 3 anys seguit jugant a la Libertadores.
No se li coneixen escarafalls, no?, fora dels camps, vull dir, és un nano centrat?
No. És molt centrat, parat, i esperem que continuï. Sí, se'l veu tranquil. És mineiro, de Minas Gerais, i els mineiros, que es diuen, doncs ja tenen aquesta fama de ser, diguem, són tranquils. No és un carioca, allò, que és una cabra boja, que no saps per on sortirà. Va. Els mineiros són més reservats, més tranquil·lets, sí.
Va, me n'arribo. A cada gol de Tigrinho et trucarem, d'acord? Va.
Escolta, a cada bolàs.
Un dia haurem d'explicar, un altre dia, d'on surt el nom de Tigrinho. Això també...
No, home, però que ens ho digui. Ara. Que ens ho digui, no, jo ara no puc quedar així.
Dispara.
Bueno, no tinc el permís per dir-ho, però l'anècdota de com neix el nom de Tigrinho és s'ha d'explicar un dia amb calma.
Perquè què és un... Un nom popular que li ha posat l'afició i això, o què?
No, li ha posat un periodista català que el van entrevistar. El primer que el van entrevistar. Ah. Ja està. Però vull dir, ningú el coneixia com a Tigrinho. I, bueno, què ho diré? És a dir, el seu pare li deia el Tigrau. Li deia el Tigrau. I llavors el bo de Joaquim Piera, que és el corresponsal de fa molts anys al diari Esport, el van entrevistar. I li expliquen que el pare del Tigrau, que vol dir, seria el Tigrasso, no? El Tigrau.
Que el pare li deien Tigrau i per això li posa Tigrinho.
Tigrazo i Tigrinho.
Claro, llavors ell li diu, escolta, ja t'ho hem de dir d'alguna manera. I li diu, Tigrinho, què et sembla? I a ell no li agrada. Inicialment a ell no li agrada. I l'entrevista...
I aquí anar posant tigres a les xarxes socials.
No, exacte, bueno, amb ell no li agrada, però a la família que estava present a l'entrevista, em sembla que l'assessor i representants que estan allà, sí que els hi fa gràcia, li diuen sí. I llavors li diuen, doncs et direm Tigrinho, i ell comença a posar Tigrinho, i el Tigrinho arriba al punt que el Barça allà, quan l'anuncia, posa un tigre, i avui em sembla que ha posat un tigre, no?, sobre Montjuïc, no? El sobrenom neix així perquè és el fill, el seu pare ve el Tigrau. I llavors, bueno, doncs, si el teu pare és el Tigrau, tu ets el Tigrinho. I així neix aquest nom que té Víctor Roque.
Bravo. Ojo, la davantera del Barça entre el Tauró i el Tigre, eh?
Sí, sí. No, i la fera.
I la fera
polonesa. Sí, correcte. Està envoltat, el Barça.
Aquí,
és un zoo, Barça. És un zoo a Montjuïc.
Un zoo que no marca gols, però està molt bé.
Estic veient que li deien Víctor Roquet, que és coet, no? Pot ser que li diguessin Víctor Roquet o no?
Rocket
Coel,
no, això no
ho he vist. No, eh? Va. No, ho estic veient aquí a Wikipedia, que a vegades és poc fiable, però... No?
Està bé que contrastem amb el no, Pau.
Per això posa mal noms, posa Tigrinho Vito Rocket.
Però això de Tigrinho i Tigrau i Tigrinho m'agrada, em recordo a Pipita Higuaín, que el dia que vaig descobrir que era pel pare, que era Pipa.
Sí,
el Pipa. El Pipita. És el net, ja no sé com es dirà, però...
Bé, que tingui sort. Pau, anem parlant, eh? Una abraçada, obrigado.
Perfecta, una abraçada, merci.
Adeu.
Que vagi bé. Escuchando el análisis, no sé si està hablando de Xavi Scach o de...
L'ha destrossat.
O de la gran estrella brasileña que acaba de pitar el Barça.
Jo em crec, crec més l'anàlisi humorístic del Mas que les sensacions brasileres de Pau Ramírez. Però crec que valia la pena també posar el contrapunt, no? perquè és veritat que potser tu li has vist futbolísticament alguns detalls, després els ha de plasmar sobre la gespa i en canvi el Pau el que t'ha dit és el que deies tu. Farà gols, sí.
Pressiona
si
perquè cauen...
Sí, pressiona perquè és jove. I farà
però
jo
crec que algun si joven també un poco...
No, però que no pressiona. Coincidíeu una mica, és a dir, no és un virtuós, sí. Us espereu que faci molt regat, sinó que és un tio que veu porteria entre cella i cella, que és el que deia el Pau, si li cau...
Però què és el que vol el Barça? Doncs.
Bueno, i el gol se paga. I ara, no, ara hablando en serio, ¿cuántos grandes goleadores hay en Europa ahora mismo? ¿Cuántos?
Haaland.
No los hay tantos, se pagan muchísimo.
Kane.
No existen tantos. ¿Sí? Harry Kane, ¿qué edad tiene?
Salah,
no, pero no es un goleador nato. Goleadores natos en realidad, pero Bellingham es un mediapunta.
Sí, eso no.
Pero goleadores natos, el oficio del gol no es tan común. Y si realmente es así, se paga y se paga por un precio muy alto.
Es un oficio que se está perdent, se ha de cuidar.
No, no, por supuesto. Luego hay que ver que se acaba de adaptar a Europa, que es la gran duda que yo tengo. Pero ojalá, y lo digo en serio, ojalá tenga el oficio del gol. Ojalá, porque el Barça ganaría muchísimo. Tener un 9 nato no es nada fácil.
Sí, sí.
El mismo Luis Suárez. ¿Cuántas temporadas aguantó Luis Suárez en el Barça? Y no era un virtuoso. Nadie esperaba de Luis Suárez que hiciera una cola de vaca.
Tercer máximo goleador de la historia.
Y ahí lo tienes. Y nunca nadie se quejó porque no hiciera un regate. ¿Qué más da? Marcaba goles continuamente. Y además tenía esa característica de presionar muchísimo antes de que ella se aposentara, y tenía una personalidad muy fuerte, que también a priori la tiene Tigrinho.
Un segon, hem de fer una última pausa abans de la mitjanit i ara seguim parlant d'això i també farem un estat de la infermeria del Barça. Divendres tornen ja els entrenaments i comença un altre cop la voràgina de partits ja a principis de gener. Volem saber si Xavi recuperarà o no algun dels futbolistes.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Baix Motor Seat per unes festes plenes de somnis. Bones festes.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara descomptes del 15% i molt més en tota la marca Dyson. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés, a la botiga web i app. Feliç 2024.
A Dieselauto, concessionari oficial Volvo, volem recordar-te que un any més i serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024, a Volvo Dieselauto continuarem al teu costat. Molt bones festes.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
4, 13, 16, 22 i 27. I els sols, l'1 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Pràcticament la mitjanit. Aquí seguim amb Àlex Almàs, Paco Cabezas, Joan Lluís García i també amb la Marta Ramon repassant l'actualitat del Barça, avui amb aquest nom propi, el de Vitor Roque, Tigrinho, que començarà a entrenar-se ja el dia 29 a la tarda.
Divendres, sí,
aquest divendres a la tarda. Recordo que el Barça torna a la competició el 4 de gener. Per tant, són 5 dies ben bons, no?, pel mig de cap d'any, però 5 dies ben bons per preparar aquest retorn a la competició del dia 4 al camp de Les Palmes. Llavors, anem a fer recompte. Qui recuperarà Xavi dels lesionats barra tocats?
L'únic que té números d'estar recuperat és Íñigo Martínez. El 4 de desembre es va informar que tenia una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i, tot i que no es va establir temps de baixa, en tenia per unes 3 setmanes que ja s'hauran complert. De la resta de lesionats, més enllà de Gavi i Ter Stegen, no es recuperarà encara ningú. Estem encara pendents de Marcos Alonso i l'operació que s'ha de fer per la lumbàlgia que arrossega. De moment ningú informa de quan passarà pel quiròfan. I el cas més preocupant per la importància que té en el joc de l'equip és el de Pedri, lesionat de la cama dreta, la mateixa de les darreres dues lesions, sense que el club hagi especificat exactament què té i sense data de retorn. A RAC1 ja vam explicar que el que per un jugador normal podrien ser 2-3 setmanes, en el cas de Pedri s'allargaria i que era dubte molt seriós per la Supercopa Aràbia, i de fet el més probable a hores d'ara és que no la jugui i veurem com va sentint-se al llarg del mes de gener. El que hi ha és molt secretisme i també prudència, especialment perquè el seu entorn vol que sigui així.
Ara, recordem el comunicat del Barça que parlava d'una petita lesió.
Sí, sempre s'ha parlat des del club de lesió lleu.
Sí, però l'altre és que ho poguessin per escrit en el comunicat. En el comunicat
petita mèdic, lesió.
Petita lesió, sí. Que és, vaja, bueno, un adjectiu que normalment hi ha molt secretisme en les lesions de Can Barça, i a mi em va sorprendre que aquesta en concret...
Deien petita, però no deien ni quin tipus de lesió era, ni on era...
Res de res, però normalment, però sí que era petita.
Com diu el Joan Lluís, és lesió muscular, el bíceps, no sé què,
ja
el temps que, marcarà sí. Quan torna. L'evolució de la lesió marcarà quan torna. I aquí, en canvi, van especificar que era petita, com restant la importància, i pel que ens expliques, i ja vam dir en el seu
sobretot
dia, ell és tan feble muscularment que...
Sobretot per l'historial i per l'alarma que genera cada vegada que li passa alguna cosa a Pedri. I també perquè, com que les relacions entre els serveis mèdics del club i l'entorn del jugador, doncs no atreveixen pel seu millor moment, sobretot tenint en compte la gestió de les lesions de la temporada passada, doncs, clar, està tot molt tendre i molt complicat a l'hora de gestionar també tant internament com també com s'expliquen de portes en fora les coses que li passen a Pedri. Tot es magnifica, com que plou sobre mullat també a nivell d'imatge, doncs afecta, i aleshores doncs s'ha d'entendre també aquest secretisme. Jo sóc partidària de ser més transparent, però entenc que donades les circumstàncies s'aposti per aquesta prudència i aquest hermetisme.
Yo nunca voy a apoyar el secretismo.
No, yo no lo estoy apoyando.
Pero sabes
sobre todo por qué. Pero el Barça, si el entorno...
Pero favoreces un poco las conjeturas, porque ya las últimas semanas...
Pero el Barça no puede saltarse a la voluntad del jugador.
Es evidente, pero yo creo que ciertas explicaciones, sobre todo para que la gente sepa por qué se lesiona continuamente, yo creo que se tendrían que dar una explicación médica y fisiológica. Tampoco tienes que desvelar el gran secreto de la pirámide, sino simplemente explicar qué es lo que pasa en
però
su
si
musculatura tens, para que si, se lesione continuamente.
Però si tu tens el jugador molt preocupat perquè sap que depenent del que li passi en aquesta zona haurà de passar pel quiròfan, tens l'entorn...
Però això no va canviar el seu futur.
Si tens l'entorn cabrejat amb el club, amb certes coses del club, etc. Clar, tu com a club, com pots donar més explicacions de les que l'entorn vol que donis, si ha estat tan malmesa i ha sentenciat tantes cordes?
No sé, lo veo duro, sobretot perquè és un jugador molt important.
Jo no ho comparteixo, però jo entenc que la situació a la que s'ha arribat amb Pedri és una situació molt complicada i delicada, més enllà de la reincidència en les lesions.
I més enllà de que... Nos enteramos de que Pedri se ha lesionado porque lo dice el presidente en la comida de Navidad, sin parte médico de por medio. Eso te habla ya un poco de cómo están funcionando las cosas con Pedri. Uh-huh. No es una situación normal, ni mucho menos. No es normal. O cuando, no, es que es un golpe, no, es que es poquita cosa, pero poquita cosa. ¿Tiene rotura? ¿No tiene rotura? No sé, jo crec que un mínim explicació sí
és, és un jugador molt feble muscularment, que se'l va exprimir el 2021 amb tot el que ja hem explicat d'Eurocopa i Jocs Olímpics. Era molt jove, la musculatura va rebentar i a partir d'aquí doncs s'han anat reproduint petites lesions en diverses zones d'aquesta cama i de l'altra.
I en tot cas, amb aquella mare, jo crec que el fet aquest d'afegir aquest petita indica que entorn i entorn del futbolista i club tens la sensació que no van pel mateix costat. I que petit, i amb aquests petits detalls ho pots, vaja, intuir, perquè tot és secretisme, no ho sabem, però pots intuir que, vaja, molta sintonia no hi ha.
I amb el petit el que volen... Amb el petit el que volen remarcar que no s'ha trencat com les altres vegades, que podia estar molt temps fora dels terrenys de joc.
Però pel que dius tu, pot estar 4 setmanes més fora dels terrenys de joc. Si l'altre van ser 6, 8, 8, 9, ara poden ser 4.
No, van ser... Sí, van ser...
9, 10.
Unes 9, 10, sí, sí. No, aquí, a veure, entre pitos i flautes, que diria aquell, haurà estat... Sí, pot estar un mes, perfectament.
Sens dubte. És una baixa sensible. El Barça, recordo que recupera De Jong de la sensació. Vull dir que contra l'Almeria no hi va ser-hi. Veurem si Sergi Roberto té continuïtat o no, perquè va ser el gran heroi, el gran salvador.
Però hauria de tenir.
Hauria de tenir-la.
I després s'haurà de veure també la resposta dels jugadors després de l'esbroncar del descans i sobretot d'haver estat tan transparent a la sala de premsa, Xavi. Perquè això...
Haurà anat bé el Nadal, home.
Passament Joao Fèlix, que és el gran senyalat de l'últim partit contra l'Almeria.
Veure
a quina actitud torna Joao Fèlix.
Mira, avui llegia una entrevista a Bola, aquest diari portuguès, de Bernardo Silva, i deia, jo llegué a un club com el Manchester City al que mis cualidades se adaptaban muy bien. Joao Fèlix no. Y no es una crítica para el Atlético de Madrid. Fue el lugar equivocado para él. Yo tal vez tampoco habría triunfado nunca en el Atlético. Habría intentado adaptarme y seguido la idea del entrenador, pero no habría sido lo ideal para mí. Ahora estoy contento porque lo veo muy feliz en Barcelona y en un ambiente más acorde a su juego. Es mucho más fuerte que hace unos años y le irá muy bien. Bueno, això ha dit Bernardo Silva a Bola a les últimes hores.
Jo el que faria és que Bernardo Silva vingués cap aquí.
Sí,
jo feia un intercanvi ràpid.
Bé, a veure què fa el Barça. És veritat, és interessant, no?, saber doncs això, la baixa de Pedri com la cobreix, perquè sí que és veritat que torna De Jong, hi haurà Gundogan, però aquí qui posem, no?, a l'altra pota del mig del camp, si Sergi Roberto en continuïtat o no, i després a dalt, no?, Lewandowski, Vitor Roque, com diu la Marta, ja podrà estar inscrit i viatjar a les Palmes. Què passa amb Joao Fèlix, Rafinha, Lamine Yamal, no? Són incògnites que tindrem de cara al nou any, Àlex.
Sí, tant i tant. Jo crec que el gran nom propi, ara ho heu dit, no?, és Joao Fèlix, que crec que és l'assenyalat, i tinc la sensació, que ja ho he dit alguna vegada, tinc la sensació que al final Xavi, sobretot per als partits grans, haurà de sacrificar un dels dos Joaos, no?, perquè l'equip queda tan, diguéssim, anàrquic, que tant en pilota com sense pilota li costa trobar els mecanismes de pressió, li costa trobar la manera de moure's en pilota. Crec que Joao Fèlix no estarà a l'equip, i crec que hi haurà continuïtat per Sergi Roberto. Xavi sempre ha estat bastant de Sergi Roberto, i la veritat és que el seu últim partit arriba molt bé, i arriba molt bé en la posició interior. Crec que Sergi Roberto és molt millor interior que pivot, que és el que vam veure a la primera part i a la segona, no?, davant de l'Almeria.
Amb arribada, no?
Clar. Sí, amb arribada. I crec que és possible que amb Gundogan jugant aquí una mica a la base, Gundogan, Frenkie i Sergi Roberto els podem veure a les Palmes. Compte que és un partidàs. És un partidàs, no, perquè estem davant del segon equip en possessió de la Lliga.
Clar,
les Palmes
té
més
pilota.
Possessió de pilota a les Palmes que el Madrid.
Compte amb això.
Sí, home, és un molt bon partit.
Sí,
no?
Sí, sí.
En principi, al Barça li van millor aquests equips que no el que... almenys fins ara, que li han tancat molt bé els espais a dins.
Estan intentant entrar a Europa. Estava vuitè, les Palmes, en Pimi, i jugant molt bé a futbol.
I ve de perdre l'últim minut a Sant Mamés. Sí. Que és veritat que l'Atlètic Club hagués pogut guanyar més fàcilment, però tot així va plantar cara i haguessin pogut emportar-se el partit perfectament. No, seran partidars. I García Pimenta és d'aquells entrenadors que dius i si en el seu moment...
No va ser així.
La història no va anar per allà.
Però ara quasi qualsevol rival és complicat per al Barça. És que te pones a pensar, tengan possessió, jueguen a la contra, sean defensius. El último día cuando vi a l'Almeria tocando en tu propio campo...
Et vas voler arrancar els ulls, oi?
No.
A mi em va passar.
No, me frotaba los ojos pensando, no sé ni dónde estoy, qué partido estoy viendo, o sea, fue espectacular.
El cue de la Lliga.
Claro, pero es que no solo que sea el colista, sino que el colista es que estaba tocando en tu propio campo. possessions de més d'un minut.
Parlàvem abans de la pressió, no? I dèiem que és una de les coses que ha de recuperar aquest Barça. Hem de pensar que la primera part davant de l'Almeria el Barça només va fer una recuperació, a l'últim terç de camp. Una recuperació alta a l'últim terç de camp. Acaba el partit amb 5, però la primera part només una.
Això diu molt, sí, sí. Recordo, el calendari, el Barça comença a jugar el 4 de gener a Les Palmes, el 7 de gener a Barbastro, que et jugues ja la Copa, perquè és eliminatòria a partit únic, a Barbastro, i després se'n va cap a Aràbia Saudita, el Barça. Pràcticament des de Barbastro ja agafant l'avió cap a l'Aràbia Saudita. I juga a les semis contra Osasuna, i esperem que a la final contra el guanyador del Madrid Atlético. Per tant, en els 10-14 primers dies de l'any, el Barça ja es juga dos títols, seguir viu a la Copa i guanyar la Supercopa d'Espanya, que l'any passat va ser com un punt d'inflexió, no? Aquella final contra el Madrid i el va ajudar. Dit això, Marta, abans de passar a Alexia Putellas, que m'agradaria parlar uns minuts d'aquesta artroscòpia que l'hem fet avui a Alexia Putellas, una notícia més relacionada amb el Barça masculí, i és que la UEFA i la Lliga, o sigui, la UEFA i la LFP, l'entitat que presideix Javier Tebas, han enviat queixes formals al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per la manera com van informar de la sentència de la Superliga.
Sí, tant la UEFA com la Lliga consideren que el Tribunal va informar de manera esbiaixada del contingut de la sentència, afavorint els interessos de la Superliga. És a dir, que la nota de premsa que va emetre el Tribunal no reflectia el que deia la sentència. Argumenten que des del Departament de Premsa del Tribunal van presentar el bàndol de la Superliga com el gran vencedor, mentre que la sentència era molt més tèbia i ponderada. Això va fer que el missatge que va arribar als mitjans de comunicació no fos rigorós. A RAC1 hem tingut accés al contingut de l'escrit enviat per la Lliga, que signa el president de l'organisme, Javier Tebas, amb data d'ahir. Sobretot es queixa que el comunicat de premsa afirmés en el seu titular que la FIFA i la UEFA violaven el dret de la Unió i més endavant que estaven abusant de la seva posició dominant, unes afirmacions que segons el text jurídic són errònies. També destaca que el comunicat no inclogués entre les seves explicacions que correspondrà al jutge nacional valorar el litigi de la Superliga i que el Tribunal Europeu no ho pot resoldre. L'escrit sol·licita que el Tribunal corregeixi totes aquestes afirmacions de la nota de premsa amb unes explicacions, unes rectificacions que arribin als mitjans de comunicació perquè consideren que no van fer bé la seva feina.
Endavant. Me parece grotesco. Endavant, o sea, que sí, pides una corrección de un comunicat de prensa, una sentencia, a ver, quien le interese el tema leerá la sentencia, no una nota de prensa. O sea, me parece surrealista que uno puede pensar que el titular de la nota de prensa podría señalar una cosa demasiado contundente. Bueno, pero es que luego la labor del periodista, incluso del aficionado, pues le hace la sentencia, ya está, pero pedir una corrección de una nota de prensa.
Claro,
pero
lo que diuen ells és qui es llegeix la sentència sencera i qui compra la versió, diguem, resumida i mastegada, que al final és la que va reflectir la major part dels mitjans.
És que va venir un advocat especialista aquí al Tu Diràs dijous i ens va dir, comunicats a banda, sentències a banda, ell s'ho va mirar tot i va dir, sí, la Superliga legalment es pot muntar.
Exacte.
Dir, és que és el que diu la sentència.
I això no pot li agradi més o menys a Tebas, és així.
I
sí,
què deia la sentència? Crec que queda clar amb els primers tuits de Tebas. Si era favorable a Tebas o no era favorable a Tebas, que no s'entenia res perquè estava picant i nerviós a Twitter amb quatre mans.
Això és otro tema a estudiar, eh? Los tuits de Tebas llenos de faltas, con las letras cruzadas... No pueden poner una persona para...
No, i a part, que té un equip... Que té un equip molt potent i molt preparat,
sí, sí. Vull dir, sí, pero alguien igual debería decirle, però... Javier, déjeme este trabajo para
tranquilo,
mí, haremos
tranquilo.
Mejor.
I també diuen, no, realment, no cal que, només cal que mireu el seu timeline per veure que fa ell i s'escriu ell els tuits, perquè et pots trobar tuits de la Superliga, tuits defensant els toros. Vull dir que...
Totalment, totalment. Amb un sí o amb un no, només per saber la vostra opinió, ets partidari de la Superliga i que el Barça la jugués i la muntés i...
No.
No, eh?
No.
Val. Tu, Dalmas, què et semblaria? Una Superliga, no sé si paral·lelament a una Champions, no?
Necessito temps per respondre contundentment, però si em fas escollir, una resposta diria més sí que no.
A tu t'agradaria, eh? Veure aquest concepte de la Superliga amb grans equips. Va.
Jo amb mateixos sí, també.
Sí, eh?
Sí.
Però haurien d'entrar i anglès...
Jo necessito que es cogui una mica més.
D'aquí els matisos.
És que no està prou ben cuinat,
és a dir,
això.
Jo el que em fa riure és aquesta defensa del futbol dels pobres que fa la UEFA i la FIFA. O sigui, la UEFA i la FIFA.
Robin Hood, eh?
O sigui, per favor, vull dir, qui està parlant? I no dic per defensar el projecte Superliga, eh? Però vaja, entenc que els clubs volguessin anar al seu marge, vaja, a la seva bola i organitzar-s'ho ells.
I guanyar més pasta ells,
no? I guanyar més pasta ells, és que ho trobo normalíssim. I això és el que diu la sentència, que ho poden fer. Què passarà? No ho sabrem, perquè aquí de moment només hi ha dos. Si es tira, és tres. Però falten molts clubs per sumar-s'hi i veurem què passarà.
Jo crec que, evidentment, això és l'inici d'una cosa que veurem al llarg dels anys. De fet, l'advocat, el senyor Poc, Albert Poc, ens deia això no es pot muntar el 2025. Això s'ha de fer amb molt de temps, perquè, clar, si tu muntes una Superliga Europea amb tots els meus respectes, eh?
I és una minilliga... Pues...
portuguesos...
És un gàmper, no?
Clar, sí, sí. Amb tots els meus respectes.
Sense els anglesos...
No, ni alemanys, ara mateix, que van fer comunicats. No sé.
Però que els anglesos vagin també de defensors del futbol pur i fora de que tots els diners que tenen darrere el futbol anglès.
I que allà no hi ha ni fair play, ni límit de deute, ni res de res.
I diners de Qatar, diners d'Aràbia, diners d'Estats Units, diners de tot el món. Vull dir que el cinisme va per...
Jo és que creo que en el proyecto de la Superliga... No, más allá de eso. Estoy convencido que dentro del capital, esas cantidades monstruosas de dinero que se están hablando, que no sé dónde estarán, porque también es muy fácil hablar de dinero...
No, europeos entrarán, y americanos,
sí, bueno, europeos y yo estoy convencido que en algún momento también entrará capital saudí, capital de Qatar, al final de las grandes dictaduras que todos conocemos. Y más allá de eso, del romanticismo, yo creo que se acaba la meritocracia. Ellos están vendiendo que va a haber tres categorías, pero aquí puede ganar la Liga el Girona y no entraría en la Liga de Oro, ¿no? Que le llaman los de la Superliga. No podía entrar en la primera categoría, entraría en la tercera.
Blue.
Y luego poco a poco pues ya podrías ir subiendo. Eso no es una meritocracia. Que la UEFA y la FIFA tienen un monopolio y su propio chiringuito montado desde hace muchísimos años. Completamente de acuerdo, pero yo creo que en un proyecto de Superliga al final es un proyecto de élites, es un proyecto del dinero, es un proyecto de fondos de inversión de todo tipo. No sé, yo no lo veo claro y veo también mucho humo en el proyecto.
Y aquí se ajuntarán, aquí están presionando
sí,
para pactar.
Al final se acabarán repartiendo entre ellos el dinero.
Claro,
sí,
que els interessa posar-se d'acord, UEFA, FIFA, el senyor Reinhardt, la Superliga, yo creo que se acabarán posant d'acord.
Florentino.
Sí, sí, sí.
A ver, es que es la Superliga de Florentino contra la UEFA. Bueno,
A ver qué guanya.
¿Dónde están los buenos y dónde están los malos?
Marta, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona
fins
nit.
Demà.
A descansar.
Bé, fins demà.
O fins al 2024.
O fins al 2024, bon any.
Les Palmes, Barroastro, sí, Aràbia Saudita...
No, però que jo demà, bon any, però que jo demà vinc.
Ella, vol dir que el Riat. No,
ella complirà.
Jo demà
bon inici d'any.
Aquí n'hi ha d'altres que ja descansarem fins al 2024.
Riat és magnífic.
És maco, eh? Sí.
Molt, sí. M'encanta.
Passaràs dels 0 graus als 20?
Doncs no creguis que...
No?
O sigui, l'any passat feia fresqueta,
fresqueta?
Riat.
A veure, sí. Fresqueta Marta Ramon o fresqueta objectiva?
Escolta, que feia fresqueta... A veure, no fa el fred que fa aquí,
Rebequita,
òbviament.
Rebequita, eh?
Però anava amb jaqueta.
A la fresqueta del desert.
És que us penseu que allà, bueno, en fi, el sol i la... No, o sigui...
No
és un descampat gegant on fa fresqueta al vespre.
Va. Doncs tapa't. Gràcies, Marta.
Bona nit a tothom.
Adéu, una abraçada. Un minut i parlarem d'Alexia Putellas i de l'artroscòpia que s'ha fet avui al genoll esquerre.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ford Covesa et desitja...
Bon Nadal des de Ford Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Bones festes des de Ford Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
I feliç 2024 amb Ford Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costava 1.409,90 € i ara 969,90. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés. Feliç 2024.
A la xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona et desitja bones festes.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
62.279 62279
Sèrie
30030.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A
RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tots ahir 18 minuts de la nit, aquí seguim els del Tu diràs. Encara ens queda repassar i escoltar i sentir algunes valoracions de la derrota del Barça de bàsquet. 91-71, de 20 ha perdut a la pista d'Unicaja de Màlaga i es complica ser cap de sèrie a la Copa del Rei. I al tram final del Tu diràs, abans us ho dèiem, explicarem una història molt xula, una història personal, humana, de 6 persones que aniran al Dakar per complir un dels somnis que tenia un amic seu que malauradament va morir en un accident. Ara explicarem aquesta història amb el Quim Salvador. Abans, però, rematarem la tertúlia amb l'artroscòpia d'Alexia Putellas i m'agradaria abans d'entrar en Alexia que preguntar-te una cosa, Dalmas. És que he sentit avui que Ilaix Moriba podria anar al Getafe i que Nico González del Barça, bé, no, del Barça ja no, que el va comprar el Porto, Nico González, podria acabar el Girona cedit. És una informació que apareix a Portugal, no la tenim ni confirmada ni desmentida a RAC1, però aprofitant aquesta informació que apareix a Portugal, què et semblaria aquest jugador, Nico, pel Girona de Michel?
Bé, de fet, a mi em consta que és un jugador que aquí a Càrcel sempre li agrada molt. Crec que és un jugador que té moltes coses interessants, i que el Girona podria explotar, eh? Ja ho hem vist, que és un equip que té molt la pilota, que a més la té d'una determinada manera, i hem vist que hi ha un entrenador que treu suc a aquest tipus de jugador, a aquest tipus de perfil, no? És a dir, se'n va anar Oriol Romeu, que era un pivot pur, i Michel ho ha solucionat no posant un altre pivot pur, sinó posant alès i posant una sèrie de mecanismes d'equip que ho ha millorat, fins i tot. I a mi m'encaixa la manera de jugar de Nico amb la manera de jugar del Girona. Després, és futbol i poden passar 10.000 coses, però crec que és una manera perfecta per Nico per enganxar-se una altra vegada a primer nivell i més aquí. I després crec que és una oportunitat bona per al Girona per tenir un jugador que té molt més potencial del que després ha demostrat fora del Barça.
Veurem si s'acaba fent això. I l'Aix Moriba al Getafe, com acaba el Getafe en Bordalàs. Déu-n'hi-do, eh?
Les voltes que dona.
Anava cap estrella aquí al Barça, després se'n va anar al Leipzig pels milions.
Bueno, i cometí un error quan no devia.
Sí. No, mira com et pot acabar la carrera, sí, després, al final. A veure, Quim Salvador, anem amb Alexia Putellas. Avui li ha fet aquesta artroscòpia al genoll esquerre.
Sí, el doctor Joan Carles Manllau, que és qui ja la va operar del mateix genoll esquerre l'any passat, li ha fet una artroscòpia de revisió aquest matí a l'Hospital de Barcelona per mirar d'esbrinar els motius de les molèsties que hi té i que l'estan impedint jugar des de fa 6 setmanes. El Barça no ha revelat els resultats de la intervenció, però sí que ha comunicat que la capitana és baixa de moment pendent d'evolució. Segons Esport 3, a l'artroscòpia no s'ha detectat cap altra lesió afegida en aquest genoll esquerre. I segons Esport, s'havia extret una mica de líquid que s'havia format després de la contusió que va tenir l'últim dia que va jugar, que va ser contra el Benfica a la Lliga de Campions. Per tant, sense confirmació oficial, arriben bones informacions respecte a l'estat d'aquest genoll esquerre de l'Alexia Putellas. Recordem-ho, es va lesionar trencament del lligament encreuat del genoll esquerre el 5 de juny del 2022, quan estava preparant l'Eurocopa amb la selecció espanyola. Es va estar 10 mesos sense jugar, va reaparèixer el 30 d'abril d'aquest any 2023, temporada passada. Va ser, a més, un dia maco, perquè va ser l'últim quart d'hora d'un Barça Sporting de Huelva, en què el Barça es va proclamar campió de Lliga amb una victòria per 3-0. I aquesta temporada ha disputat 13 partits, 9 amb el Barça i 4 amb Espanya, fins que aquest dia que us comentava, 14 de novembre, Barça-Benfica debuta a la Champions. Després de marcar el primer gol, va notar una molèstia al genoll esquerre, la van atendre a la banda, va continuar al camp, va fer un segon gol, però a la mitja part ja no va tornar a sortir a jugar i, de fet, no ha tornat a jugar cap partit amb el Barça. Recordem que una artroscòpia és una operació de mínim impacte en què s'introdueix un telescopi minúscul de 4 mil·límetres de diàmetre per revisar l'estat de l'articulació. També pot servir per tractar lesions, però la que li han fet avui a l'Alexia era, i segons el comunicat del Barça s'ha mantingut així, només de revisió, no ha calgut fer res més. El temps de recuperació s'estima en un mes com a mínim. Això és collita nostra perquè, insisteixo, el Barça, com és habitual, no ha donat detalls del termini de recuperació.
Pel que expliquen algunes informacions no sembla greu, però no sé, la sensació és que no ha acabat de fer net, no? No sé què en penseu, Paco, Àlex, i que està costant més del compte, no?, tornar a veure la gran Alexia. I a més ara, pel mig, ja la renovació. Ya veurem com acaba això, perquè el juny acaba contracte.
En esto es muy difícil opinar, porque depende mucho, sobre todo en este caso, de las sensaciones de la jugadora. A nosotros, por lo que nos consta en el periódico, es que era una, como bien decías, una artroscopia de revisión. Se le ha limpiado la zona, pero en principio no hay absolutamente nada más. Pero ella continúa notando molestias. Al final, las sensaciones en el futbolista después de una lesión de este tipo son complicadas de solucionar. Y yo creo que hará falta muchísima paciencia. El problema es que llega en un momento muy peliagudo para ella, negociándose la renovación, el ultimátum que le puso el Barça además. Pero sí que es cierto que ella se quiere quedar. Y yo creo que se quiere quedar aún perdiendo dinero. Es decir, en ese sentido yo temería menos, pero sí que es verdad que en este tipo de lesiones hay mucha parte que depende más de la cabeza que de la propia articulación. Y eso, cuando yo de esto precisamente he hablado bastante con el doctor Cugat, que de eso sabe un rato, y siempre acaba hablándote de lo mismo. La cabeza es muy importante, muy importante. Y ella se tiene que convencer también de que habrá un momento en que se tiene que olvidar de que esa rodilla ha estado lesionada y que tiene que volver a jugar como lo solía hacer antes. Pero hay que tener paciencia con ella.
Sí, jo vaig aquí, a veure, primer de tot hem de confiar i hem de creure que si la informació és que no hi ha res més, doncs és una simple artroscòpia, i crec que pot ser. No hem d'oblidar que ve d'una baixa molt llarga, i quan un jugador, una jugadora passa per aquest procés, la por a tornar a jugar, a tornar a sentir aquelles sensacions, també és un factor que juga, no? Moltes vegades doncs, vas amb por, no recolzes com has de recolzar i passes a descompensar una altra part del cos, i esperem que les molèsties li vinguin per això, el no acabar-se de trobar. Però sí que és veritat que molt temps d'inactivitat, sumat a que no hi ha hagut la continuïtat d'acumular molts minuts, doncs la poden portar això.
Tu has tingut alguna lesió així greu o no?
Greu no, per sort no.
De creuats i això no, greu, no vas tenir sort. Res, no. Va, no. Però lesions musculars i coses
d'aquestes... Però vaja, n'he vist moltes de prop.
Això.
I sí, costa. És un procés que, primer de tot, t'has de sentir un altre cop com et notaves, i no és el dia 1 després de tornar al camp, ni el dia 10 ni el dia 30, és a dir, has de tornar a perdre la por, a tornar a rebre impactes, etc, amb la qual cosa jo estic amb el Paco, caldrà paciència i cal invertir minuts en Alexia quan torni.
Sí, bàsicament el mateix, és a dir, lesions d'aquest tipus, una cosa és tenir l'alta mèdica i amb la qual puguis tornar a jugar, i l'altre, tornar a tenir el nivell en què tu estaves abans de la lesió, i són dos tempos absolutament diferents. Alexia pot jugar, com explicava el Quim, des de finals d'abril, però la veritat és que això no és, vaja, encara li queda per ser l'Alexia que vam veure abans de la lesió, que ella és la primera que ho deu estar patint segur, i que ha de tenir el coco molt clar i molta paciència per tornar a ser com més aviat possible qui era ella. I evidentment que la situació contractual en què està ara i tot aquest sideral en què s'està trobant immersa, doncs no ajuda. No, segur que sumar no ajuda a la seva recuperació, perquè afegeixes més tensió, més nervis, més mal de caps, i això, com a molt, et pots quedar igual, però sumar segur que no et suma.
Jo podria afegir que és una pena, no?, que coincideixi amb la finalització del contracte, perquè si amb alguna jugadora el Barça hauria i podria tenir paciència, i fins i tot l'afició també, si no ha rendit com ho havia fet abans, és amb Alexia. Però és clar, acaba el contracte, té una oferta importantíssima a nivell econòmic, doncs de fora, en aquest cas dels Estats Units, sí. I la situació del club tampoc no aconsella fer sobreesforços econòmics. Però és una pena, perquè si no l'Alexia amb contracte en vigor se l'espera, entenc jo, fins que faci falta. No?
Sí, sens dubte. Bé, a veure com es resol el Barça aquest atzucac, i tant de bo aquesta artroscòpia, expliquen aquestes informacions, hagi anat molt bé i puguem tornar a veure Alexia el més aviat possible sobre el terreny de joc. Recordo que el proper partit del Barça femení és el 6 de gener, el dia de Reis, que és el duel català, Barça-Levante les Planes, a la Lliga F. Ho deixarem aquí, que encara ens queden moltes coses. Per cert, he llegit avui el reportatge del periòdico de la Laia Bonals, sobre l'escàndol del cas de la Lama de Múrcia, del seu entrenador, el Randri García, amb explicacions de les víctimes, no?, que van patir, bé, doncs això, vexacions, no?, per part del seu entrenador i coses realment lamentables. Recordo que després de la investigació, aquest senyor ha estat apartat per la Federació Espanyola durant 2 anys, inhabilitat, durant 2 anys, però els testimonis són duríssims, Paco?
Claro, pero sobretodo en lo que destacaba Laia Bonals es que durante el proceso las jugadoras se han sentido muy poco apoyadas.
Que no las creían, no las creían.
No, no, es, supongo que es un patrón común. De hecho, cuando explota todo el tema de la Lama, no había ocurrido todo lo de Rubiales y él se acabó. Y todavía la gente se pensa y dice, bueno, esas niñatas se están quejando del entrenador por A o por B, cuando realmente estaban sufriendo abusos verbales continuados durante muchísimo tiempo. Y incluso recuerdo el propio Lama, que en su día también hizo varios comunicados diciendo que aquello era mentira, que las jugadoras estaban contentas con el entrenador. Pero bueno, yo creo que poco a poco la sociedad está cambiando y ese tipo de casos, acuérdate lo que te digo, ese tipo de casos se van a destapar más, porque yo creo que es una práctica que durante años ha sido, por desgracia, habitual en muchos clubes, sí. Por
ja,
desgracia.
Ja ha estat soterrada i ara,
sí,
evidentment,
i ara serà més senzill.
S'està alçant la veu. Mm. Sí, senyor, sí, senyor. Paco Cabezas, Àlex Dalmas, Joan Lluís García, moltíssimes gràcies, que tingueu una bona entrada del 2024, si no ens veiem.
Igualment.
Mm-hmm. Igualment, molt bon any.
I l'any que ve aquí estarem, fent més i millors tertúlies, esperem. Una abraçada forta, gràcies, bona nit.
Adéu.
Vinga, un minut, escoltem què s'ha dit després del Unicaja 91, Barça 71, de la Lliga ACB, i encara ens queda aquesta història magnífica que avui explicarem. Tu diràs sobre el Dakar i uns pilots que aniran a fer la cursa de motos.